9:25 minuts, torna la tertúlia al gall del monestir després d'aquest parèntesi electoral. Tenim avui amb nosaltres a l'estudi Ramon Barnils, en Jordi Casas i en Toni Ramon. Molt bon dia als dos.
Bon dia.
Bon dia.
Que em sembla que ja han fet números i tenen preparats aquí diversos arguments per parlar dels resultats electorals d'aquest diumenge, que, per si algú no ho sap, Convergència i Unió va guanyar les eleccions, això sí, va perdre 12 diputats, s'ha quedat amb 50, Esquerra Republicana és la segona força, amb 21, el PSC té 20 diputats, el Partit Popular 19, Iniciativa 13, Ciutadans 9 i la CUP 3. I ara tenim una situació en què Artur Mas ha de buscar alguna mena d'aliança o pacte per intentar tirar endavant el govern del dia a dia. En paral·lel tenim l'incògnita de què passarà amb la consulta, tenim 87 diputats que representa que estan a favor del dret a decidir i veurem si durant la propera legislatura els catalans som cridats a les urnes per decidir si Catalunya ha de ser un estat propi o un estat lliure o independent, depenent dels adjectius que cadascú hi vulgui col·locar. Jordi, Toni, qui vol fer una primera valoració? Després ja parlarem dels resultats de Sant Cugat, en tot cas, perquè també sou coneixedors de la política municipal, però comencem per l'àmbit nacional. Qui vol fer un balanç? Jordi, que el tens preparat.
No, el balanç, anem per parts. No?
Anem per parts. Tenim 34 minuts, tenim temps.
Anem a l'agut. Jo, una de les coses que em sorprèn realment d'algunes valoracions que estàs fent i comentaris és que, com se diu ara, que li vulguin salvar la cara al Mas perquè em sembla que és insalvable. Jo crec que la patacada de Convergència i Unió i del Mas en concret és espectacular. És a dir, recordem que aquestes no s'han enfocat en unes eleccions ordinàries on es feia una valoració de la gestió del govern i les propostes que podés treure, sinó que Mas ho va plantejar com un plebiscit i pràcticament com un plebiscit personal. Recordem que Mas demanava una majoria excepcional, que després a mesura que van anar passant les setmanes es va transformar en una majoria absoluta, que ho demanava per encapçalar ell un procés pel qual es considerava predeterminat, amb un llenguatge i amb uns gestos absolutament messiànics, i recordem que deia, que ahir ho vaig estar regint, que a fora, quan a fora es va dir Madrid i Brussel·les, la lectura dels resultats d'Esquerra Iniciativa no tenia cap importància, ningú els hi faria cas. Que els únics resultats que pesarien i farien cas per tirar endavant el procés i que podien capçar el procés eren els seus, el d'ell i els de Convergència i Unió. No té majoria excepcional, no té majoria absoluta, i ha quedat a 12 diputats els que tenia. Bé, jo, francament, jo crec que per dignitat personal ell hauria de dimitir. Bé, sembla que no ho farà. Ara, conseqüències, dos grans conseqüències del meu punt de vista. Una, portes endins, que és un Parlament on ell té més minoria i és més ingovernable, molt difícil de governar, perquè es travessa molts temes, moltes problemàtiques, i portes en fora, des de l'àmbit nacional, crec que ha deixat qüestionat. Jo crec que ferit molt greu, no sé si ferit de mort, el procés que se suposa que entre tots havíem acordat que s'havia iniciat després de la manifestació del 11 de
setembre. Tot i que hi hagi més diputats a favor.
Bueno, escolta, a veure, com anirà ell ara a Madrid i a Brussel·les? Amb quina cara pot anar? Si ell sap... Després ho parlarem. Els diputats que hi ha són els mateixos. El Parlament en aquest sentit no ha canviat, després farem números. Ara, ell s'havia arrugat el representant de tot aquest procés i la garantia de tot aquest procés. Es fot una patacada impressionant, i ara com pot anar ell a Brussel·les o a Madrid? Jo crec que el projecte que ha ferit espectacularment. El que passa és que allò, ell intenta fer allò, com es diu en castellà, de tripes corazón i dissimular, però jo crec que nacionalment, independentment de l'objectiu que s'hagués marcat cada un individualment, nacionalment, la possibilitat que Catalunya accedeixi a majors cotes d'autogovern, jo crec que ha quedat greument ferit.
Ara li toca al Toni. Com ho veus, Toni?
Com ho veig? Jo crec que discrepo aquí amb el Jordi, ja discrepàvem ahir la tarda quan ens vam trobar per un altre tema.
Per això els tinc a la tertúlia, perquè discrepem.
Home, coincideixo doncs, que segurament Convergència no s'esperava aquests resultats ni en la seva pitjor enquesta. Crec que per això no s'hi haguessin posat, però li donarem una mica una volta positiva tot plegat. Primer de tot, és cert que pot ser que ara, dia d'avui, no es mirin els resultats de la segona força, és possible, discrepo també, perquè en alguns mitjans de comunicació estrangers doncs ja vèiem que parlaven de l'augment de les forces independentistes, clarament independentistes. Si el Mas pensava en el país i no en el partit, i en aquest cas mai millor dit, veiem doncs, que si som capaços de posar-nos d'acord al Parlament de Catalunya, doncs la cosa pot continuar endavant, i millor encara, perquè ara tenim uns 50 diputats de Convergència i Unió quan ha fet un discurs clarament sobiranista, que no independentista, però clarament sobiranista. Per tant, també aquestes eleccions ajuden una mica a col·locar-nos on som. Els 62 diputats que tenia Convergència, era evident que no eren tots independents, tots venien del votant independentista o del votant sobiranista, si qui pensés això, crec que era un il·lus. Per tant, crec que recol·loca una mica el mapa. Aquests 50 poden ser, doncs, de valentia sobiranista important, i no oblidem que de 14 diputats estrictament independentistes, que eren els d'Esquerra Republicana i els de Solidaritat, doncs ara passem a 24, que són els d'Esquerra Republicana, més els 3 de la CUP. Per anar a la lectura de que el procés s'acaba, si som capaços de posar-nos d'acord al Parlament pel procés, crec que el procés té llarga vida i que segurament veurem fet una realitat, doncs, a aquest referèndum.
Bueno, jo insisteixo que no hi ha canvis substancials i que el que es pot fer ja es podia fer, ja ho vaig escriure un article, abans de les eleccions. Fem números. La suposada majoria natural que es podria formar, Esquerra més Convergència i Unió, per un diputat respecte al que ja tenia abans. Queda igual. Ja, el mateix que volia fer ara es podia fer abans. Dos, la suma de les forces, diguem-ne, clarament sobiranistes i independentistes, amb tots els peròs que es pot posar a Convergència i Unió, sumen dos diputats. Pràcticament queda igual.
87.
Dos diputats sumen. Pràcticament queda igual. Que és Convergència i Unió més Esquerra més la CUP. La suma dels diputats que estan pel dret a decidir són dos diputats menys que els que hi havia abans de les eleccions. Per tant, és igual. És igual, és el mateix.
És un diputat més.
No, dos.
Passa de 86 a 87.
De 86 a 87, sí.
Bueno, doncs, és igual, un mes.
Suma un mes.
És igual, és el mateix. Vull dir, no hi ha canvi. La majoria que està per fer un referèndum, organitzar un referèndum, la tenies abans de les eleccions. Perquè esteu d'acord amb mi que un diputat de diferència no és un canvi substancial. Vale. Aleshores, per què ha servit aquest viatge? La correlació parlamentària per tirar endavant el referèndum ja existia, hi havia una resolució aprovada pel Parlament el 27 de setembre, per tant es podia fer perfectament. L'únic que pel mig hi ha hagut un procés que no ha canviat substancialment la correlació de forces parlamentàries i en canvi ha desprestigiat el procés, que insisteixo, qui no vulgui veure que no ho vegi, però portes en fora el procés, ha quedat...
Però podem veure que el procés continua tenint els mateixos suports.
Ja els tenia, però llavors per què hem fet eleccions, doncs?
Suports parlamentaris amplis, o sigui, 87 diputats de 135.
Bueno, pues abans
no és un petit suport.
Però abans en tenia 86, on és la diferència? Unes eleccions per aconseguir un diputat més?
Deixa'm acabar, o sigui, ara m'ho miro des de l'òptica de l'independentisme d'esquerres. El procés pot continuar endavant amb una Esquerra Republicana amb el doble més un diputat, amb 21 diputats, i amb l'entrada de la CUP. Per tant, el procés s'esquerranitza i guanyarà radicalitat, en el bon sentit de la paraula radical. Bueno, per tant, mantenim aquest suport, amb una Convergència i Unió, repeteixo, que si ara els d'Unió Democràtica, veient els resultats, no agafen pes i durant Lleida comença a tallar colls, esperem que no passi, doncs el procés pot tirar endavant, però ja amb la certesa de que aquests 50 diputats són amb un discurs clarament sobiranista. Malauradament no clarament independentista, però vaja, això ho decidirem el dia del referèndum.
De totes maneres, això d'aquí el procés guanyar... Estic d'acord que s'ha escurat cap a l'esquerra, al Parlament. Ara, que això, el procés guanyar radicalitat, depèn del que faci Convergència i Unió. Ara,
evidentment, podria pactar amb el PSC o amb el Partit Popular.
No hi ha base electoral perquè guanyi radicalitat, perquè si un... Ara sí que tenim dades, que és el que volia el Mas... Si un calcula, en funció del que diuen les enquestes del vot independentista de cada una de les forces polítiques, i ho criba, ho passa a través del resultat, ens dona un vot explícitament independentista del 35%, que és la forquilla baixa del que ja deien les enquestes.
Quants sumes? O quines forces
calcula
sumes?
El percentatge de cada una de les forces del Parlament dels que es manifesten que votarien independència. Iniciativa, PSC, CUP, Esquerra, Ciutadans i tal. Surt un 35%.
Home, és que jo sumant... No, t'ho dic
no,
perquè...
No, deixem... Convergència li has de treure un 30, Iniciativa li has de treure un 50. Home, clar, el 30% dels votants de Convergència i Unió no votarien la independència.
Una cosa, Jordi, tu no creus que, tenint en compte el que prometia el candidat Artur Mas en aquestes eleccions, sí, la gent que ha anat a votar Convergència i Unió no donava per fet que apostaria per un estat propi per la independència?
El 30% dels votants de...
Segur? Això, però tu estàs prenent com a referència enquestes anteriors a... La promesa electoral.
Jo estic parlant com a referència que Convergència i Unió, independent de independència i tal, té un vot de dret, és un vot històric, el manté. El manté.
Però no vols dir que aquest vot se'ls ha fugat ara, amb aquests 12 diputats?
El que s'ha fugat és el vot més independentista que s'ha fugat.
Però bueno, també hi ha hagut més participació, per tant, tampoc... La cosa anirà de vasos comunicants aquesta vegada.
Veure, si s'hagués fugat aquest 30% del vots més moderat, hauria d'haver anat al PP o al PSC, i no hi ha anat.
És possible que el PP i el PSC tampoc hagin perdut vot que hagi anat cap a Ciutadans. I l'abstenció és possible, que molt vot de l'abstenció hagi anat cap a la CUP. Ja, la CUP demanava en altres eleccions, però és tanta filigrana com el 30% dels votants convergents no són sobiranistes.
De totes maneres, hi ha un factor important que jo vinc anunciant des de fa temps, no, en aquests micros, i que s'ha de tenir en compte, és que si ens fixem, per exemple, el vot, diguem-ne, històricament nacionalista, per entendre'ns, convergeixen amb més esquerra, del 2003 al 2012 han perdut 4 punts, la suma dels resultats d'aquests dos partits, 4 punts, del 47,3 al 44,3. En canvi, el vot, diguem-ne, antiindependentista inoxidable, PP més Ciutadans, ha passat d'un 11,9 a un 20,6, ha doblat. És a dir, ojo, que està creixent. Crec que era una opinió que ja existia, però que no s'expressava, i ara s'ha expressat, perquè no, de vegades hi ha hagut 10 punts més de participació, però això confirma una altra cosa, que és que el que s'hi ha aconseguit les eleccions, això és evident, és polaritzar políticament la societat catalana i el Parlament. El bloc d'Esquerra CUP augmenta 300 i pico mil vots, i el bloc PP Ciutadans 250.000. mentre els altres tres es queden amb 2 milions de vots. Això està clar, s'ha polaritzat políticament la societat catalana i el Parlament. Això és una evidència que s'ha aconseguit. Ara, jo crec, insisteixo, jo crec que les coses, les eleccions, jo crec que han sigut innecessàries perquè no han canviat substancialment la coalició de forces parlamentàries. Estic parlant des del punt de vista nacional, però el punt de vista intern de gestió del govern és un altre tema. I, en canvi, jo crec que l'han desautoritzat o l'han ferit, jo crec que l'han ferit. L'han ferit no perquè s'hagi tret suports parlamentaris, l'han ferit pel paper que ha volgut jugar Convergència i Unió en tot aquest procés. Que ara pilotes fora i ara vol passar la responsabilitat a la resta, que té pebrots. Quan deia que ni Esquerra ni Iniciativa pintaven res en això.
Sí, sí.
Si Mas des del principi hagués fet un discurs institucional de dir, escolta, hem d'avançar tots junts, compto amb vosaltres, jo sóc un més, diries, mira, nen, hòstia. Però és que va dir, escolta, jo sóc la garantia del procés, eh?
No, però si em sembla que fins i tot la llegia l'ara que el Xavier Bosch deia que la fotografia de campanya i el lema de campanya fins i tot de Convergència i Unió fins i tot els havia criticat Pilar Rahola, que dius, bueno, segurament jo crec que aquest missatge s'han equivocat força.
A més, tot i que el grup Lava de Godó, la veritat és que Convergència i Unió, tenint d'amics el grup Godó, veient el que va arribar a escriure a La Vanguardia, la veritat és que no cal que es busqui gaires enemics, perquè déu-n'hi-do l'editorial i déu-n'hi-do algun articulista que, per cert, resideix de tant en tant aquí.
Jo he de confessar una cosa que deu ser inconfessable, que vaig estar a punt de despenjar una banderola d'aquestes del braç incorrupte d'en Mas per guardar-me a la casa, però vaig poder perquè estava molt alta, perquè això sí que és històric, el braç aquell, perquè són dos dividit, que sortia...
Te la volies penjar a casa, aquesta banderola?
Sí, el braç incorrupte d'Artur Mas, aquell banderola que sortia al braç sol allà.
De fet, un amic meu fotògraf no entenia com la mà era molt més grossa que la cara.
Ah, cony, això no m'hi havia fixat.
Em va fer ell aquest comentari.
Ei, això que de cara en té molta. No, però, per exemple, això que ens dèiem, no?, de les característiques que ha tingut aquestes eleccions. O sigui, no es pot oblidar que, a part del discurs del Mas, de tot el que va dir, tal i qual, hi ha, per exemple, va haver tot un sector organitzat i important de la societat catalana que s'ho va creure i li ha donat suport, això, no? A l'Assemblea Nacional de Catalunya, Òmnium Cultural, tot aquell manifest que...
Ha donat suport a aquells partits que recollien els punts que van demanar una roda de premsa, Jordi.
No.
L'Assemblea, sí, i Òmnium també.
L'Assemblea explícitament donava suport al protagonisme d'en Mas, en concret, eh?
Jordi, en una roda de premsa, insisteixo, Carme Forcadell va dir, en nom de l'Assemblea, que ells donarien suport a aquells partits que recollissin uns punts que va haver-hi dos partits que van recollir en aquest cas, si no m'equivoco, un corregiu, que va ser Esquerra Republicana i Solidaritat. Una altra cosa és que tu facis una altra interpretació, però això és el que va dir en roda de premsa, per ser justos. Però una cosa és la portaveu de l'Assemblea, perquè quedi clar. I hem explicat quina
també la nit de l'11 de setembre hi va haver Mas que fes unes eleccions publicitàries, aquí també la va encertar.
Però això també ho va dir.
Això també ho va dir. Segon, Òmnium Cultural. Òmnium Cultural és evident que... I després, aquell manifest que van airejar tant, que hi havia tants que procedien de l'esquerra, els Gavanxos, el Robert de Ventós, els d'allò tal qual, també li van donar suport explícit i excepcional per aquest període. O sigui, que hi ha hagut tota una corrent que s'ho ha cregut i que ha tingut una projecció mediàtica. I ara no es pot dissimular això, tu. Ahir el senyor Ferran Requejo xiulant a la tele. No, bueno...
Ferran Requejo, si no m'equivoco, donava suport a Esquerra Republicana.
No, Ferran Requejo va fer un manifest amb el Sobrequés, amb la Gavanxo, amb el Robert de Ventós, una sèrie de gent que demanava el vot per Convergència i Unió, pel Mas.
Ara ho buscaré. Ara, seguiu, seguiu.
També tinc famós... els dubtes, amb el cas del Requejo, però no.
Ara ho miraré, perquè jo diria que llavors... suporta Catalunya sí, però vaja, continueu, jo busco.
Llavors es va equivocar el diari quan va treure el seu nom. Perquè va treure el nom d'un famós, d'un manifest que es va fer,
sí, sí,
que
sí,
va ser, el manifest no sortia, però sortien els noms, i me n'estic deixant alguns anys. I fer un memori, i molts procedent de l'esquerra, i tal, igual.
Que, exacte, i algun dels nostres estatutians que avui no hi són, en tot cas, ja quan hi siguin, ja en parlarem.
No vaig jo.
Què més, Toni?
Bueno, a veure, jo insisteixo en que el que hem fet ha sigut repartir el que era el sentiment sobiranista, tenir dades més correctes d'un Parlament quan els partits s'han posicionat amb aquesta temàtica, i després destacar de tot el procés postelectoral, de les declaracions, l'aïllament en què viuen alguns partits d'aquest país. O sigui, el que se'n diu la patacada d'en Mas, malgrat ha guanyat les eleccions amb 50 diputats, doncs ha servit per amagar que el PSC treu de nou els pitjors resultats de la seva història. Per tant, aquest discurs de ni carn ni peix, crec que cada vegada el compra menys gent, i bàsicament es manté en el Baix Llobregat. Després, el Partit Popular, malgrat tot aquest discurs de la por d'anar per les llars d'avis a dir que els avis no cobrarien les pensions en la Catalunya independent, que sortiríem d'Europa, que sortiríem de l'euro, i fent conya fins i tot del sistema mètric decimal, doncs, vaja, crec que també facin la seva reflexió. Ciutadans sí que ha donat la sorpresa amb aquest discurs, al meu entendre, també força mentida i demagog. Només cal veure les declaracions de l'Albert Rivera analitzant resultats, on deia que aquesta majoria silenciosa, per tant, o sigui, 9 diputats, no sé a on és una majoria silenciosa, 9 diputats de 135, que m'ho expliquin. Després, que m'expliquin a on s'assenyala la gent amb el dit quan van pel carrer. Jo en aquest país mai he vist ningú doncs assenyalant a un altre, ni l'espanyolista, l'independentista, ni l'independentista, l'espanyolista. O sigui, no sé on veuen aquesta fractura social. Jo crec que la demanen a crits, o sigui, els encantaria veure aquesta fractura social, però certament no se'n surten, i m'agradaria molt que no se'n sortissin, però els hi compraria per Reis unes calculadores, i al PSC, doncs, jo crec que un manual de com reflexionar internament i canviar tendències.
De fet, els dos partits d'àmbit estatal de referència, PP i PSOE, queden a la tercera i quarta posició. Uh-huh. El Partit Popular, en unes eleccions bipolaritzades al màxim, és la quarta força. Jo recordo, per exemple, aquí en el debat de Cugat.cat, el representant del Partit Popular demanant el vot per evitar que Esquerra Republicana, Bildu, deia ell, fos la segona força a Catalunya, i finalment ha estat així, i ells, que es presentaven com la garantia d'evitar aquest trencament, han estat la quarta força política en unes eleccions on el debat nacional, que amb ells els va molt bé perquè es vera també el seu electorat, els ha deixat en aquesta posició quarta, que no és precisament una de les millors posicions.
No, ja, sí, però, a veure,
amb un augment de vot...
I això també desmenteix d'alguna manera el que deia el Mas, de que qui quedés segon no importaria. De fet, la senyora de Cospedal ja demanava, i l'Alicia Sánchez Camacho ja estan demanant al Mas que sobretot no pacti amb Esquerra. Per tant, segurament té alguna importància que Esquerra Republicana hagi tret 21 diputats amb el programa.
Per cert, Ferran Requejo va donar suport al manifest Catalunya Sí, que donava suport a Oriol Junqueras. El tinc davant. No sé si ha signat altres documents, però aquest segur que sí.
En devia signar dos, perquè a La Vanguardia li diu que hi ha també la signatura de l'altre.
No, sí, ho dius, Jordi, jo et crec. Ara, jo he entrat a la web oficial i dono suport.
A més, me recordo que sé que La Vanguardia, que a més deia a bombo i platillo que La Vanguardia, que molts personatges d'aquests procedien de l'esquerra i tal, i va sortir a la Patricia Gavancho, el Robert Ventós, el Sobrequés, el Ferran Requejo... Ara, potser em va formar dos. Jo que també, dels manifestos aquells que també es van fer a nivell d'Espanya, també vaig veure 400 personatges que em van firmar dos, que a més eren contradictoris. Però bueno, compte, potser la gent firma tots els manifestos que li posin
davant. Li posen un paper davant i signen, escolta, sí. Mira.
Bueno, és igual, tampoc és un tema substancial. Ara, jo, estant d'acord amb les qüestions, diguem-ne, formals que deia ara el Toni, bueno, i estant d'acord realment que el mal resultat de Convergència no ha fet bo o ha menys tingut el de PSC, és a dir, si Convergència i Unió hagués mantingut els diputats, l'hòstia que estaríem parlant seria del PSC. Això està claríssim. Però, a veure, i estan d'acord que el PP té un sostre cal, però jo insisteixo, si sumem PP més Ciutadans, que seria el vot antiindependentista inoxidable, per entendre's...
Jo diria que anticatalanista, directament. Quan veig polítiques en contra de la llengua, o en contra de la cultura, o en contra de les entitats...
No, però jo no estic parlant jo estic parlant dels votants, no dels partits. Els votants és més plural, és més heterogeni. A veure, era un 12% el 2003, que fa 9 anys, i ara és quasi el 21, el 20,6. Un de cada 5 catalans. Han el ben entès que les grans ciutats de l'àrea metropolitana de Barcelona estan tot del 28%. Que si la participació hagués sigut més alta, que ha estat del 60 i pico en aquests llocs, ha sigut del 70, hauria augmentat 3 o 4 punts més. I que en ciutats com Tarragona és del 31,6%. O sigui, cuidado. Cuidado, ara ja sabem que tot un vot que probablement no s'expressava en unes autonòmiques i que donaven per descomptat que hi ha gent que no volia participar, ara ja sabem que hi ha una... No, la militància política és una paraula exagerada, però que hi ha una voluntat d'expressar que estan en contra d'aquest procés que s'ha obert, que ningú sap com acabarà, però en tot cas estan en contra. Un factor tenir en contra. És un factor tenir en contra.
I en aquest sentit... Però estem en aquest 20%.
En aquest únic sentit, i sobretot perquè la participació és molt alta, és el que li dona la raó al Mas. Mira, ens ha servit per treure una fotografia, en aquest sentit. I deia, no, així sabem que pensen els catalans. En aquest sentit,
però en aquesta fotografia, si tu sumes els vots...
Ei, no és poca broma, 11 punts més de participació. Ni a les, jo crec que és a les autonòmiques que ha participat més gent a tota Espanya, de qualsevol autonòmica, perquè ni les d'Euskadi, que tenia també un morbo, no és la paraula, perquè era la primera, que no tal, un 64 es van quedar. El del 70% és espectacular, eh?
Però partint de la idea...
Que hauria de ser normal. De
sí, sí, els partits normal,
que defensarien un normal, sí, sí, que són Convergència i Unió, Esquerra, la CUP, més Solidaritat, sumes aquests partits i surt 1.781.000 vots. I sumes els partits que estarien a favor del no, ja sé que simplifica molt, PSC, Partit Popular, Ciutadans, Plataforma per Catalunya i UPyD, tindrien 1.342.000 vots. La diferència a favor dels partits que estan a favor d'aquest procés sobiranista és de 439.000 vots.
No, però això no diu res.
I has, deixat...
No, no, res,
Pep, Josep, has deixat iniciativa,
Josep, no? Iniciativa no,
no la sumes enlloc.
Josep, amb un referèndum, sí o no, independència, això té cap importància. El que té importància és aquella gent que avui està dient que votaria sí. I políticament, de forma explícita, si tu filtres el que diuen les enquestes respecte a l'opinió dels votants de cada partit amb els resultats de cada partit, surt un 35% de 6 sobre el cens. A mi els nos, a mi els nos en un procés així, m'és igual. A mi el que és important en un procés així és el suport que té darrere. El suport que té darrere. M'explico? I en aquests moments el vot explícit que dona suport al sí és un 35%.
Ei, hi ha altres estudis que diuen xifres més elevades.
No, Josep, què diuen els altres estudis? 45%, si fos segur que Catalunya entraria automàticament a la Unió Europea, i 9 o 10 punts menys si això no es garanteix. Hi ha lliga. La forquilla baixa és
que ningú ha dit que no hi hagi lliga en aquest sentit.
No, que hi ha lliga, dic, no que no hi ha lliga. Que hi ha lliga, que la banda baixa el 35% però, és aquest que he dit. No que hi hagi lliga. No?
Home, lliga i partit n'hi ha, això queda clar.
I ara, que hi ha lliga, que lliga.
Sí, que sí, que sí. Que t'estic no fent jugar amb les paraules.
Home, lliga també anem bé, la lliga.
També...
Bueno, a veure, però... jo el primer que vaig preguntar quan vaig entrar al local al partit vaig dir, com està el Barça?
I com està l'Alonso, no?
Perquè l'una de les eleccions ja ho sabia, perquè com que la gent va amb hipots i no sé què, té tots els resultats un moment, que és graciós, no? Perquè deia sortirem del col·legi electoral amb el cop i les actes i els resultats
gairebé el 100% escrutat, no?
Per què collons amb les actes, però bueno. Va, parlem de Sant Cugat o què?
Va, Sant Cugat, no escolti'm, Convergència i Unió ha guanyat les eleccions també a Sant Cugat amb un 41% dels vots, això sí, són 7 punts percentuals menys que fa 2 anys. Esquerra Republicana, que no té representació a l'Ajuntament, s'ha convertit en la segona força, després tenim el Partit Popular, després Iniciativa, Ciutadans, el PSC en 6a posició i la CUP queda en aquesta última posició de les formacions que han obtingut representació a la demarcació de Barcelona. Si féssim aquest exercici de política ficció, que és agafar aquests vots i veure com quedaria el ple municipal a l'Ajuntament a partir del que van emetre els santcuatencs diumenge, Convergència i Unió perdria la majoria absoluta perquè obtindria 12 dels 25 regidors, Esquerra Republicana en tindria 4, el PP en tindria 3, Iniciativa, Ciutadans i el PSC en tindrien 2 cadascun. La CUP quedaria fora d'aquest ple en no superar el 5%, que recordem és el llistó que es marca en les eleccions locals per obtenir representació. No sé si es pot fer una lectura local estrictament dels resultats nacionals, tenint en compte que són dues dinàmiques molt diferenciades, sobretot les eleccions locals, en què molta gent a vegades prioritza, més enllà de la marca electoral, altres factors com potser el coneixement del candidat o altres simpaties que pugui tenir. Vostès han estat regidors, per tant, millor que vostès, ja no hi ha ningú per comentar-ho.
Bueno, totalment d'acord amb el que dius. A més, en el cas d'Esquerra, que passaria de 0 regidors a 4, amb aquest exercici de política ficció, doncs els seus millors resultats a Sant Cugat sempre els ha tret amb eleccions al Parlament de Catalunya i excepcionalment després del cascarot amb eleccions al Congrés de Diputats. Per tant, pot marcar tendències, però crec que seria agosarat pensar que això quedarà així. Després, la CUP aquí ha perdut uns suports que de ben segur una candidatura doncs, d'Unitat Popular, que la seva base ha estat en els municipis i en els moviments socials locals, doncs segur que de cara a unes municipals tornaria a recuperar-los. I per tant també hi ha aquest vot, no? Aquesta aparició de Ciudadanos per damunt del PSC, doncs també em sembla que és un vot mobilitzat en contra de la independència i del catalanisme polític. Per tant, crec que tot plegat és tan excepcional que fa difícil pensar que això acabarà sent així. I més quan ja veiem que aquests resultats sempre hi han hagut veritables diferències entre unes eleccions i unes altres, no?
Sí, jo estic d'acord amb el que dius, però seguint amb la ficció.
Home, fa gràcia.
O amb la tendència.
No? Convergència i Unió no tindria majoria, vale? Estem d'acord? Tindria 12, no? En surten?
12.
Ara en té 15. Des d'un punt de vista nacionalista català, doncs tindrien hi hauria un diputat menys i hi hauria un diputat més espanyolista, per entendre's. Home, això allò per dir una flexió de broixa gorda, no? Una altra consideració... dues consideracions. El de la CUP és vital, el que diu el Toni. De totes maneres, a mi jo tinc simpaties i em cauen bé, no? Però quan veig les declaracions després de les eleccions i les d'ahir i tal, penso, bueno, aquesta opció política se n'ha d'adonar que no és el mateix estar en un ajuntament que estar al Parlament de Catalunya. El Parlament de Catalunya, jo crec que la gent, a part de que busqui buscar allò que hi hagi una opció alternativa o que fa les coses diferents, també volen que els partits que estan en una institució la seva presència es concreti en algú. Tu no pots entrar i seguir amb la discussió, entre el Parlament només per fer de cavall de Troia. Això ja hauria d'anar aprenent, no? Però jo crec que una cosa està molt juntament.
Però entrarien al Parlament si no fessin aquest discurs?
Bueno, el Parlament si creixeran dins del Parlament i es consolidaran. Ara ja no és que si entren o no entren, que han entrat per zero, com si podrien haver entrat i no se'n parlaria perquè ha anat de mig punt, no? Però el tema és que quan estàs en una institució, home, segur que el discurs l'has de centrar una mica més, no dic políticament, formalment, tu no pots anar més a una institució de cavall de Troia, no? Però bueno, en tot cas, escolta, això és un tema que ja s'ho parlaran. I després jo crec que sí que hi ha un tema, perquè a veure, l'altre dia em deia un tio que sap molt més de matemàtiques que jo, de quan la tendència és quan la tendència és constant i tal, això pinta molt mala peça al taler, no? I ho dic pel PSC, no? Clar, quedar per darrere de Ciutadans amb un 7.5%, hòstia, és brutal. És brutal, encara que retinguis pels pèls els dos regidors, a veure, és brutal. És brutal, vull dir, quan fa no tants anys era la segona força, sense cap mena d'allò, no? Vull dir, i, bueno, és que, clar, és que fins i tot d'Iniciativa, clar, per davant, no només havia de Sant Cugat, sinó pràcticament tots els districtes i és molt...
Per exemple, el PSC?
El PSC és molt, vaja, és molt fort, eh? Vull dir, encara que fem una lectura, encara que, vale, que això no té que reflectir properes eleccions, però, bueno, però està dintre d'una tendència de caràcter general i específic de Sant Cugat, també.
Sí, però, bueno, no capitalitza, un, no capitalitza l'esquerra, i dues, no capitalitza l'espanyolisme. Per tant, que facin una profunda reflexió del que els està passant.
El PSC ha quedat última força a Valldoreix.
Ciutadans no tenia, Ciutadans té dos regidors, vull dir que...
Ha quedat última força a Valldoreix, per exemple, el PSC.
Sí.
Si vas mirant per districtes, que també hem fet l'anàlisi a 4.cat, et sorprèn, no? Veure com, per exemple, una formació que havia arribat a governar...
Quan dius última força a Valldoreix, després del CUP i tot?
Exacte. Imagini's el vot. Vull dir, nosaltres
a Valldoreix, eh?
A Valldoreix. El PSC ha tret 196 vots, sí. I la CUP n'ha tret 200. Vale. I Ciutadans 270, que són els últims, els que han quedat més enrere. Per tant, es nota aquí, no?, la caiguda lliure del PSC.
Sí. El de Sant Cugat és realment...
I a la Floresta, per exemple, la CUP ha tret més vots que també el PSC.
Sí. No. És... El que passa és que, esclar, a mi... Clar, no, a veure, en clau local no tinc una explicació fàcil, perquè, a veure, han passat un any des de les eleccions municipals, tampoc hi ha molts elements per valorar que ho hagin fet tan malament i els altres ho hagin fet tan bé. Ara parlo dels grups de l'oposició, que el govern s'emporta tots els trumfos, això està claríssim, però tampoc no s'ha projectat que hi hagi tantes diferències en l'acció municipal entre CUP, Iniciativa o PSC, no? Vull dir que, per dir com, home, és que...
No, però jo, crec
no,
que
jo
cas...
no les he sabut veure, i més ben segueixo els temes, no? Dius bueno, dius, aquesta baixada correspon a una tendència generalitzada, però és que Sant Cugat és específicament greu, no? Perquè altres llocs han baixat dos punts, han aguantat... Parlo de l'entorn metropolità i tal, però Sant Cugat és...
Home, és probable
no,
que...
No s'hagi produït a cap altre municipi de...
Que hi hagi un perfil de votant més catalanista del PSC a Sant Cugat, i, home, bueno, intervencions no, però, veure, i direccions com les Tempera Navarro o
si
els comentaris dels amics
si
de Madrid
cap a, un és que cap a, un a mi no sembla que l'hagin perdut cap a Convergència el vot,
potser no, si una és possible part, que sí. L'hagin perdut cap a, cap a Esquerra Republicana i el manteniment d'Iniciativa.
Jo crec que en una circumstància d'aquestes jo crec que perds cap a tot quan, a veure, quan ets a l'as de tots els cops jo crec que ho perds cap a tot arreu perquè saps que no hi ha cosa més difícil que endevinar
on han anat els vots que has perdut. Sí, sí. Totalment d'acord, però sí que pensant en un perfil de votant santcugatenca, segurament és de la línia més catalanista del, del PSC, doncs home, l'actual direcció del PSC, el candidat Pere Navarro, les declaracions de Pere Navarro que no sabien massa si, si estàvem a favor de les legalitats, de les legalitats espanyoles, de canviar les legalitats, no ens ha quedat clar, i després les ajudes de Madrid,
home,
del PSOE, home,
que
expliquen bastant el, la baixada de vots
del PSOE. Jo crec que aquí pot haver tres vectors de fuga. Un aquest, potser el vot més catalanista, que pot anar cap a Esquerra, més que cap a Convergència, m'imagino. Un és el vector social d'Esquerra, que pot anar cap a Iniciativa, és veritat, i l'altre és el vector, per, entre cometes, per resumir, espanyolista, no? És cert, i suposo que cada un d'aquests vectors, si tu no tens una presència important al municipi, que pot ser tindre l'alcaldia o d'allò, suposo que s'agreuja.
Bueno, és que no, jo crec que no
s'ha... Tens dificultats per retenir el vot. M'imagino que és el que passa, per exemple, als municipis del Baix Llobregat, on tenen una presència històrica, segueixen tenint alcaldies, més o menys van aguantant el vot, no?
No, però el PSC no ha satisfet cap d'aquests tres vectors que deies.
No, home,
ni el catalanista, ni l'esquerra, ni l'espanyolista. Per tant, s'hauran de definir, i la indefinició fa que ni els catalanistes et votin, ni els d'esquerra et votin, ni els espanyolistes et votin.
Si se te'n va el vot és perquè no tens mecanismes per retenir-lo, perquè no convences, això és evident. Això és evident.
Encara recordo quan el PSC va estar a punt de governar aquesta ciutat. De fet, va haver-hi aquelles eleccions tan disputades entre Convergència i el PSC.
En aquell moment...
En 99, si no m'equivoco.
Van quedar 9 i 8 al PSC.
Almenys, amb regidors cara.
Que s'havia presentat al Menéndez, sí. Què?
No, que de ser la segona força està a punt de governar la ciutat, veure com any rere any, elecció rere elecció, perd un suport a la ciutat... i també veient després els processos interns que tenen, no?
Però, bueno,
en aquestes eleccions primàries, que jo no sé si acaben beneficiant els partits o potser de cara a l'exterior es veu com un exercici democràtic que està molt bé, però dintre del partit això no sé si acaba debilitant,
bueno,
que faci que hi hagi més divisions
jo
i siguin menys treballant.
Jo estic d'acord amb tu que unes, com tots, com tots els processos, unes eleccions primàries que jo els defenso i a més defenso que pugui participar tots els ciutadans que vulguin, per exemple, ara ha passat desapercebut perquè a Itàlia, tal, però per exemple a Itàlia, que no és poca cosa, es va parlar molt d'Holanda, però Itàlia, el partit aquest de, democràtic de l'esquerra, com es digui, ha fet un procés d'aquests primers i ha participat quasi 4 milions de persones. Poca broma, jo crec que això és molt interessant i molt important. Ara, clar, és el que dius, les primàries poden donar una projecció pública, però pot deixar ferides internes. Això és veritat. Ara, jo hi crec molt amb les primàries i...
No, i les primàries també es malinterpreten molt des de fora. Les primàries, doncs, sí, afecten realment... A veure, pitjor és prescindir de gent que fa que és letal. I no posarem noms.
No sé, ara m'hi
perdó. Ha quedat una X aquí en l'equació.
O no hi hauria que vés a saber, però ara m'hi perdó.
Home,
no, de totes maneres, a veure, és veritat, no n'hem parlat gaire del tema i a mi no m'agrada fer llenya de l'arbre que he hagut. Inclús a l'última temporada a Polònia vaig trobar un pèl, un excés, no? Amb aquella d'allò del museu, a vegades són massa... Però bueno, que és clar, no m'estranya que davant d'aquest punt de vista tan pessimista, d'aquelles projeccions tan pessimistes i desastroses que es fessin, amb 20 diputats hagin pensat que han guardat els mobles, no? Perquè, clar, perquè és que, clar, tu veies Polònia i desapareixien del mapa, no? Ara, jo crec que, independentment que els resultats de Convergència i Unió hagi fet bons o hagi esmorteït l'impacte mediàtic del resultat del PSC, home, el PSC té un problema molt gros, sense cap mena de dubte, i té que fer un ajornamento que no sé exactament en què hauria de consistir, ho han de parlar ells, però això és veritat. Ei, jo crec que per la política catalana i per l'esquerra jo crec que és important que el PSC es mantingui...
Però potser tenim una nova esquerra catalana.
Exacte, jo amb això
una nova esquerra catalana.
En el sentit que potser Iniciativa i Esquerra acaben agafant un protagonisme davant d'aquesta indefinició del PSC, no se sap, no sé si... Ja ho veurem.
Escolta, Esquerra és un partit que té unes oscil·lacions en dents de serra, que depèn de si l'electorat vota Convergència i Unió els vota amb ells, Iniciativa té un sostre que no passa al 12%, i per tant hi ha un espai polític on es pot ocupar el PSC avui per avui.
Però ara,
aquesta és la meva anàlisi avui per avui, eh?
Iniciativa i Esquerra tornen a tenir l'oportunitat de poder demostrar si poden esdevenir aquesta esquerra nacional. Jo, bueno, insistir que el PSC ha de ser l'esquerra nacional, home...
Jo crec que l'esquerra nacional ha de ser per força, ha de ser per força plural. Jo crec que el PSC avui per avui és un component necessari. I Esquerra, jo crec que és, Esquerra és el gran, la gran frontis d'aquest tema.
Hem de marxar.
Ahir ho parlàvem, Jordi, no sorprèn, no?
Jordi, deixa'm acomiadar. Moltíssimes gràcies als dos. La setmana que ve ens veiem. Moltíssimes gràcies als dos. Arriba ara el butlletí i el magazín.